Cap a Montjuïc.
Sí, perquè aquesta temporada encara no hi he anat i tinc ganes de veure futbol en directe allà.
Gràcies, Joan. Fins ara.
Bona nit.
En bàsquet ha guanyat el Bilbao a la pista del Breogán i el Tenerife a la pista del Palència. Canvi de papers i ens n'anem cap al Lluís Companys.
CaixaBank us ha ofert Superesports amb Xavi Puig. El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella Damm. El Barça juga a RAC 1 amb Joan Maria Pou, Jaume Molló, Marta Ramon, Joan Lluís Garcia, Laia Coll, Marc Guillén, Gerard Ballera i Xavi Puig.
Hola, bona nit a tothom des de la cabina de RAC1 a l'Estadi Olímpic. Lluís Companys, ja hi tornem a ser després d'aquesta aturada de seleccions eterna, o com a mínim a mi se m'ha fet eterna. Torna la Lliga, torna a jugar el Barça un partit oficial. Ho farà a les 9 contra les Palmes de García Pimienta. És un partit corresponent a la jornada 30 de la Lliga Masculina de Futbol. I és l'únic partit que jugarà el Barça abans de l'anada al Parc dels Prínceps a París contra el Paris Saint-Germain el proper 10 d'abril. És a dir, hi ha hagut una aturada de 15 dies, partit de Lliga avui contra les Palmes, i fins al proper dia 10 el Barça no torna a tenir un partit oficial. Per què? Perquè al cap de setmana vinent hi ha la final de la Copa del Rei. Per tant, calendari molt estrany per un vestidor com el del Barça. El Barça que avui hauria d'aconseguir els 3 punts per continuar somiant, si fem servir el discurs de Xavi. En tot cas, 3 punts per continuar a la segona posició de la classificació, passi el que passi demà. I insisteixo, tenint en compte que no hi ha més partits abans de l'anada de les Champions, doncs 3 punts per encarar aquests dies sense competició, amb bones sensacions, amb un bon estat d'ànim tant dins del vestidor com a l'entorn, i amb l'autoestima ben alta, ben a lloc per encarar un repte descomunal com és l'eliminatòria contra el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, Mbappé i companyia. Marta, Ramon, bona nit.
Hola, bona nit.
I com que hi ha tants dies entre aquest partit i el proper, evidentment el Departament d'Alineacions ja intuïa que avui l'11 seria molt titular, i així és.
Sí, no fa concessions Xavi, sobretot pensant que tindrà temps suficient l'equip per recuperar-se. Torna Cancelo a l'11, Araujo, en canvi, que va tornar abans d'hora de la selecció d'Uruguai, un xic sobrecarregat, de moment és a la banqueta, i és titular Íñigo Martínez. El Barça sortirà amb Ter Stegen a la porteria, amb Koundé, Cubarsí, Íñigo i Cancelo a la defensa, a la base del quadrat Sergi Roberto i Gundogan, més avançats Fermín i Rafinha, i al davant Lamine Yamal i Lewandowski.
Laia Coll, bona nit.
Hola, bona nit.
Amb qui no ens surt la Unió Deportiva Les Palmes?
Amb un 4-3-3 amb Àlex Valles a la porteria, defensa Àlex Suárez, Coco, Mica Mármol i Sergi Cardona, de pivot Loyodis, interiors Javi Muñoz i Kirian, i al davant Marvin Sandro i Munir.
Aquest és l'11 del rival d'avui aquí a l'Estadi Olímpic. Lluís Companys, a veure quanta gent hi haurà avui, tenint en compte que estem en plena Setmana Santa, que a més el Martí Oliveres, l'home del temps de RAC1, deia que avui ha de ploure, sobretot a la segona part, ha de ploure amb ganes aquí a la ciutat de Barcelona. Veure,
doncs,
si hi ha una bona entrada o no.
La previsió que tenia el club era molt bona, entre 41 i 43 mil espectadors avui aquí a l'Estadi Olímpic. El que jo em temo és que la previsió del temps amb aquesta possible pluja forta de cara a la segona meitat pot influir que algú decideixi finalment quedar-se a casa, però la previsió inicial era que avui haguessin aquí entre 41 i 43 mil. És veritat que molts barcelonins, molts culers segurament estan fora aprofitant la Setmana Santa, però a la vegada també hi ha més turisme a la ciutat de Barcelona.
Mira, Laia, els càmeres que tenim aquí al davant ja estan protegint les càmeres. El Martí deu enviar missatges a tothom explicant-los que pinten bastos, perquè ja veiem els càmeres que han de fer en directe el partit, com a mínim algun, que està protegint els aparells de la pluja, que en principi ha de caure d'aquí una estona. N'estarem pendents i, evidentment, us ho explicarem. Ballera, hola!
Hola, què tal?
Gerard Ballera, l'estudi de RAC1. Ara feia dies que la nostra gent no es posava en contacte amb nosaltres perquè no hi havia partits. Avui, en fi, des d'allà on visquin o allà on estiguin descansant aquests dies, si volen comentar la jugada amb nosaltres, doncs endavant, no?
I tant que sí, com sempre, activem l'etiqueta FRAC1, etiqueta habitual del Barça Juga RAC1, a través de la X de Twitter. Participeu, envieu-nos els vostres missatges, les vostres opinions, perquè al final de la transmissió sortejarem, com sempre, un pernil bataller l'únic entre tots els que participeu amb l'etiqueta FRAC1.
A prop del Ballera, el Jaume Molló i el Xavi Puig. Hola.
Hola,
hola, bona nit.
Hola, i aquí a la cabina amb la Marta, la Laia i servidora, el Joan Lluís García. Hola, Joan Lluís.
Què tal, com anem? Bona tarda.
I el Marc Guillén.
Hola, molt bona tarda.
El Xavi Cupido també, eh? Encanten els partits al mig de la Setmana Santa. Xavi Cupido, fent que tot soni de manera impecable, com sempre. Bé, doncs, torna a la Lliga, després d'aquesta aturada llarguíssima, un partit i una altra aturada fins al dia 10 al Parc dels Prínceps. Per això avui el Barça pot sortir a jugar contra la Unió Deportiva amb aquest 11, no?
Sí, exacte. Avui no és dia com a mínim per pensar en els propers partits. Sí que és cert que alguns d'ells venen doncs, força carregats de minuts. Es penso especialment amb Lewandowski, que ve de jugar una pròrroga aquest dimecres i, per tant, doncs, pot venir una mica doncs, desgastat. Però, clar, després et quedaran 10 dies. Ara és un partit realment delicat en el sentit de que fa 15 dies que no juga l'equip junt, que pràcticament no ha pogut entrenar amb aquesta aturada internacional i ha d'intentar reprendre el fil i agafar bones sensacions perquè aquest partit l'arrossegaràs durant 10 dies. És cert que l'equip es podrà entrenar, entrenaments de qualitat, segur que poden fer fins i tot algun partit amistós amb el B, el que vulguis, però no és el mateix que jugar un partit, tenir ritme de competició, i per això avui s'intenta, jo crec, tornar al pla A, que és ara mateix, i és un equip el més similar possible al que va jugar el Barça contra el Nàpols. Avui la defensa doncs no és Araujo, perquè és un jugador que arrossega certes molèsties o no està plenament del tot amb, potser doncs amb les millors condicions, i per això jugarà Íñigo en el seu lloc, però si no és la defensa titular, al mig del camp són faves comptades, no tens més jugadors si no confies en Romeu, que ja fa dies que veiem que no s'hi confia, i al davant sí que és cert que hi havia molts jugadors, ja Ferran, ja Joao Félix, fins i tot Víctor, no, la davantera Nàpols, jo crec que em sembla bé, sobretot perquè Lamine, Lewandowski estan en un gran estat de forma, i Rafinha també ha competit, i ha competit bé, i especialment en aquesta banda esquerra ens va agradar el dia al Nàpols, i està bé que s'hi vagi acostumant, no és el perfil més habitual en ell, però sabem que aquesta profunditat, aquest córrer a l'espai, li dona doncs una verticalitat que el Barça ha agraït, i que la veritat és que no és un Barça segurament tant de control el que estem veient últimament, però sí que és un Barça doncs d'arribar a l'àrea, de mobilitat, de saber jugar a la profunditat, això ho sap fer molt bé Rafinha, i avui contra les Palmes especialment doncs serà un equip que es podrà fer, perquè les Palmes juga amb la defensa molt avançada, també ho farà o intentarà fer el PSG, que pressionarà molt, i per tant jugar a l'espai és una de les coses que s'ha de fer bé, i caure des d'aquesta banda esquerra doncs és una de les coses que s'hi ha d'acostumar Rafinha i tot l'equip, i per això també avui jo crec que juguen aquest perfil esquerre.
Sí, poca cosa a comentar pel que fa a l'11, perquè realment és l'últim partit que tens abans del PSG i per tant és el més lògic que tu apostis pel teu equip més titular, tenint en compte que tens tot aquest marge per davant per descansar les cames i perquè els jugadors carreguin piles. Ara bé, jo sí que pensava avui que jugaria Vitor Roque, o bé per un tema futbolístic, és a dir, perquè les Palmes en principi et collarà dalt, esperem, com va fer a l'anada a principis de gener, i per tant tu juguis a l'espai, i que per tant Vitor Roque, una de les coses que fa bé, doncs una de les seves prestacions és aquesta, buscar l'espai en profunditat, o perquè donaria descans a Lewandowski, perquè ve acumulat de minuts, però també és veritat això que comentava el Marc, que per davant ve una llarga, uns, vaja, 10 dies de, per davant per poder descansar. I és veritat també que jo que avui vull creure és que el Barça anirà per la via directa, malgrat torni de seleccions, enllesteixi el partit relativament ràpid i llavors aquí pugui...
Sí, s'has encadenat.
Vinc amb moltes ganes. Vinc del Civitas, vinc de guanyar 0-3 al camp d'Atlético Madrid. Oi, venim de passar contra el Nàpols. Sí, no, vull creure que el Barça ja està en aquell punt de temporada que ja agafa, va amb la velocitat de creuer, que potser no és la més accelerada respecte a les altres temporades, però vaja, que un cert punt de... d'haver tocat la tecla, ben bé no saps si és per Cubarsí, per Christensen, que és evident que avui no jugarà, però no saps per què, però que l'equip ha agafat el tou, perquè potser ha pogut anar entrenant perquè ha tingut més setmanes netes, no? Però en tot cas veig l'equip ja en aquell punt òptim, ja, entre cometes, si el comparem amb altres
temporades. Continues a la part alta de la onada, eh?
Però en aquest cas sí, sí. Home, i avui esperem que això se solucioni ràpid, i llavors poder veure-li els Romeus, donar descans a Gundogan, donar descans a Lewandowski, etcètera, etcètera.
D'acord.
Home, no fotem, no? No esperem un partit just fins al 90.
Jo ja vaig dir en el seu dia que jo, de moment, ara no m'espero res. Vull dir, no m'espero res. Que intento en la mesura que puc, ja sabeu que a vegades tinc tendència, però a no anticipar-me massa. Però, evidentment que m'encantaria veure un bon partit del Barça continuant aquesta línia, no?, de solidesa del dia de l'Atlètic de Madrid i en molts moments el partit contra el Nàpols, perquè seria la millor manera d'encarar el Miura del Parc dels Prínceps el dia 10 d'abril.
Per afrontar aquest partit de la millor manera, ara pensava que un partit com el 4-0 contra el Getafe, no va ser? 4 al final, sí.
Sí.
Doncs seria una mica el mirall, no?, en aquesta línia que deia en Joan Lluís. Però vaja, jo tinc la sensació avui d'assaig general de cara al PSG. També m'havia fixat com en Marc amb que torna a repetir aquesta fórmula amb Rafinha a l'esquerra, perquè jo crec que aquesta també serà la davantera titular contra el PSG, amb Lamine, amb Lewandowski i Rafinha en aquesta banda esquerra, integrat al quadrat, per entendre'ns, i que vaja, només hi ha els canvis obligats, Araujo i Christensen, i que vaja, vull pensar que amb tota la tecnologia que té el Barça, si avui Lewandowski, que és el jugador més carregat segurament per la pròrroga de dimarts, és titular, és perquè no hi ha cap risc de lesió.
A Lewandowski, ara que ho diu, se l'han mirat del dret i del revés i s'ha arribat a la conclusió que podia jugar sense córrer cap risc.
Ho donava per fet, però vaja,
ara més tranquil. Una part, dos gols, ara a 8 dels 30 i cap a la dutxa.
Perfecte.
Gerard, per al·lusions, això va per tu.
Sí.
No, s'ha quedat mut.
Jo crec que ja ho veu bastant per tu.
En falten 10?
Sí.
10, no?
Ara, sí, Lewandowski porta 20 gols, 13 a la Lliga, 3 a la Champions, 2 10. A la Copa, 2 a la Supercopa.
I queden 10 partits.
No? 10 i són 5 partits, no, de Champions, 11, queden.
I si la Joan Maria, que pot començar a fer allò del diari Marc, aviam què diu, en buscar...
A mi no me la farà. Sí, són 5 de Champions i de Lliga, quants en queden?
9.
O sigui, 14 partits, té.
Sí.
Mínim 11.
És que no caldrà ni que marqui a Wembley, mira què et dic. Sí.
Avui és veritat que està una de la suspensió, no?
Sí, apercebuts hi ha Lewandowski, Cancelo, Oriol Romeu, Íñigo i Christensen, no, i queda un partit abans del clàssic.
Tots sabem que el dia del Cádiz l'alineació serà circumstancial.
Ara fora conya, Gerard, tenint en compte...
És el més intel·ligent.
És abans de la tornada contra el Paris Saint-Germain.
Sí. I que després vas al Bernabéu.
Avui, exacte, després avui li haurien de dir a Lewandowski que ben fet,
però que és una
droga. Que es toqui el nas, no? Que són 3 partits.
Però, no molt. Crec que no ho farà, i és veritat que si se complica el partit a Cádiz, home, el tens pels últims 20 minuts, potser s'hi ha de sortir, no? Vull dir que no seré jo el que digui ara que no descansi el meu Mirandilla, però crec que no...
Tu creus que no la forçarà?
Jo crec que no.
No, i que és veritat que pot descansar perfectament i no corre riscos. Sí.
Jo crec que n'és conscient, jo crec també que porta 4 grogues. És més, crec que si...
Més tranquil.
Crec que si... Potser la Lliga està decidida, potser sí, però crec que aguantarà tota la Lliga amb 4 grogues, ja que et dic.
Déu-n'hi-do. Puig, t'agrada l'11 o t'hauria agradat veure menys habituals?
No, home, m'agrada... Vaja,
trobes a faltar Joao Félix, no?
No és el cas, però donant per fet que això que sempre diem de les càrregues i tot això que està controlat, fa gràcia que les càrregues de vegades es miren pre-seleccions però no post-seleccions, no? Però vaja, segur que està controlat. Que és un calendari, abans ho dèiem, fet tant amb els peus que costa de saber si realment que avui juguin aquests, pensant en que d'aquí 10 dies jugaran aquests contra el PSG, té algun efecte o no, perquè és que queda molt, de saber. És que és un nyap, això, que no s'aguanta per enlloc. Per tant, mira, si aquests són els escollits, bé, ja em sembla bé que torni a apostar per aquesta posició de Rafinha, que sembla que li està agafant el gust i que ho està fent bé, i bé, content. Jo tenia un dubte de si i Lamine Yamal seria titular, i content de veure l'11 inicial.
Ara que dius això del calendari del nyap, comentàvem amb el Marc Guillén abans de començar la transmissió que, clar, la final de la Copa del Rei, els senyors que organitzen el calendari, està posada a 3 o 4 dies abans dels partits d'anada dels quarts de final de la Lliga de Campions, i aquest any és Atlètic Club de Bilbao Mallorca, però semblava raonable pensar que potser o el Madrid o l'Atlètic de Madrid o el Barça podien arribar a aquesta final. Imagina't com canvia el calendari. Estan dient 10 dies sense futbol, que de cop i volta resulta que tu tens ara partit contra la Unió Deportiva o el Madrid contra l'Atlètic Club o el que sigui, setmana neta, al cap de setmana jugues un títol i 3 dies després a l'anada dels quarts de final. Està no, fet amb, el pe, amb els peus.
No, no, ja et dic més, que hi pot haver pròrroga a la final. Clar, clar, imagina't, 3 dies abans de jugar contra el PSG, jugar una pròrroga contra... Bé, hagués pogut ser un Barça-Madrid, també, un Barça-Madrid, vull dir... Sí, sí. Un totalment. Partit de màxim nivell. Arribes trinxat a l'anada.
Però l'Atlètic de Madrid, per exemple, també, semifinalista, què?
Sí, sí.
És que, vull dir... Però tu quan col·loques la final aquell dia ja saps que hi ha Champions al cap de 3 dies.
Sí, sí. És un error molt gran de la federació, que hauria de primar pels clubs espanyols que vagin bé les competicions europees. A més, això dona punts, ho estem veient aquest any mateix. L'any que ve, de fet, hi haurà dues competicions que segurament seran Itàlia i Anglaterra, tenen un cinquè equip a la Lliga de Campions, i això es guanya doncs passant rondes, i hi ha competicions que ajuden els seus equips a que passin rondes, posant-los facilitats en el calendari. Per exemple, a França et posen el partit divendres si has de jugar a la Lliga de Campions, o al PSG li trauran el partit entre al cap de setmana, per tant, entre l'anada i la tornada el PSG podrà descansar plenament.
Ah, aquesta la sabies, sí, tu? Sí. Jo no la sabia. Sí, sí, que els hi havien tret el partit entre l'anada i la tornada. Sí, sí. El Barça ha d'anar a Cádiz i el Paris Saint-Germain, vostès preparin...
Preparant tot els equips del partit.
Perdoneu, perquè sé segurament que em quedaré sol com amb el sostre retràctil del Bernabéu, però per mi això és un greuge comparatiu. Això la UEFA no ho hauria de permetre.
Clar, és un cap qui pugui, una miqueta, no? És a dir...
Clar, però les lligues no depenen de la UEFA.
No, però la UEFA hauria de dir, escolta, no els pot suspendre un partit de lliga abans de competició europea.
Hi hauria d'haver una normativa per tot.
Exemple, el Barça...
Ja, home, no,
però el Barça també anirà amb avantatge a jugar al Parc dels Prínceps, perquè haurà tingut 10 dies per preparar el partit, i el PSG sí que juga la setmana que ve.
Sí, però 10 dies, però perquè el Barça no ha arribat a la final.
Però no l'ajornen perquè hi hagi competició europea, Laia, clar.
No, però que són organitzacions diferents. És a dir, en el cas de la Lliga Espanyola, per exemple, no? Els propietaris, la Lliga, diu, escolti, senyors de la UEFA, vostès no han de fer res de quan col·loco jo els meus partits.
Sí.
Si els avanço... Els, no? És a dir, un cop hem pactat el calendari comú...
Cap al calendari comú, Joan Maria, pacta amb la federació i la Lliga. Si tu, la UEFA, li diu a la federació, que la federació sí que depèn de la UEFA, li diu, escolta'm, no es pot suspendre... Vaja, és que, no sé, per mi és un greuge comparatiu. Vull dir, clar, el PSG tindrà avantatge...
Sí, però jo ho veig... Però jo ho veig d'una altra manera, que és la que explicava el Marc molt ben explicat, que és que a qui beneficia que el Paris Saint-Germain vagi passant rondes a banda del Paris Saint-Germain? Sí,
sí. Doncs llavors fem-ho tots.
Els altres equips de la Lliga Francesa. El que a mi em sorprèn és que la Lliga Espanyola no ho vegi d'aquesta manera. De dir, els meus representants a Europa, si ho fan bé, em donen places extres, no?
Sí, sí.
Totalment.
Sí, bueno. Però... hauria de posar com més facilitats com per exemple fa la Lliga Francesa, no?
El partit del Càdiz...
I després entraríem a si la UEFA ha d'entrar o no, perquè a mi l'escàndol és que li traguessin fa 2 dies aquest partit, perquè no és com a la situació de la Lliga Espanyola, que han col·locat la final de la Copa del Rei aquí, que a més a priori et perjudicaria, sinó que directament doncs la Lliga Francesa ha decidit suspendre aquests partits fa tot just la setmana passada.
Sí, sí, quan van saber que jugaven aquesta eliminatòria, li han tret... però bé, canvien els horaris, a la Lliga Espanyola canvien els horaris cada 2x3 per televisió i pocs dies abans.
Sí.
Perquè no es pot canviar aquest partit del Cádiz, el podríem jugar aquest dimecres.
Ja veuríem si es votés, no. Però jo crec que sortiria que no, perquè els clubs, el Cádiz mateix, prefereix aquest partit, evidentment, aquí, que no jugat aquest dimecres. Setmana.
Ja, sí, sí.
Que però si es votés, això, hi hagués votació a la Lliga, jo estic convençut que això no s'aprovaria.
Doncs jo crec que seria un greu error, perquè hi haurà un dia que el Cádiz, de torn, com ara està el Girona, o l'Atlètic Club, o no sé, l'Osasuna, que es va classificar la temporada passada per Europa, els hi anirà una plaça poder arribar a Europa o no arribar a Europa. Llavors, més val que primin que els Barças, els Madrid i tal segueixin tirant endavant, perquè si més places tindran ells.
Tinc una pregunta, després ho podem comentar també després del partit, però vosaltres creieu que tindria un sentit competitiu intentar muntar algun partit a porta tancada d'entrenar? Sabeu què vull dir?
Sí, sí,
perquè
sí,
a vegades els entrenadors et parlen evidentment de la sobrecàrrega de treball, però a vegades també jo he llegit, no només en futbol, en altres esports, com de dir, hosti, un descans massa llarg en un vestidor que està acostumat a competir regularment, depèn de com, tampoc et senta especialment bé. Intentar com muntar algun partit...
De fet, ahir Xavi deia que aquests 10 dies els hi anirien bé per preparar el partit contra el Paris Saint-Germain i deia que augmentarien la intensitat dels entrenaments, que ho aprofitarien per pujar, diguem, un esglaó més, i jo no descartaria gens que agafessin el filial
segur,
o...
Segur.
De fet, les aturades per seleccions moltes vegades amb els que hi són ja fan aquestes coses. Clar, aquí la novetat és que tens tots els efectius aquí i que ho fas de manera més seriosa, no? I que també et permet fins i tot en ritme de partit posar-los-hi tots els sensors que permeten que a nivell de preparació física controlis el detall com està cada jugador.
Un Barça-Madrid, Pou, que el Madrid està en la mateixa situació que el Barça.
Per exemple, tu dius mitja part, el Xavi li diu mitja part, Carlo, jo et dic què hem de fer cada un. Aquest m'ha de fer d'Mbappé. Aquest m'ha de fer de no sé què. I a la segona part ho fem al revés.
No doneu idees que fotran un Barça-Madrid a Las Vegas, a Dallas o a Singapur, eh?
Sense dir, fora de joc, eh?
Exacte.
Això ho hem vist,
Sí. No, però jo ho deia més aviat pel ritme competitiu, perquè és evident que no pots trobar un equip que et plantegi els reptes que et plantejarà el Paris Saint-Germain, però sí, potser allò que passa amb els jugadors, no?, que els dius, ei, 90 minuts amb àrbitre i tal, i entren d'una manera diferent, no? Al camp, no sé.
Jo crec que ho faran amb el Barça B, o fins i tot entre els jugadors que quedin, que hi hagin del primer equip, i amb algun més del Barça B, segur que muntaran algun partit. Clar, no és el mateix. Tot i que tu t'ho proposis i t'hi posis i vinga, anem a anar a intensitat, etc, no és exactament el mateix, però s'intentarà, segur, perquè és que si no els jugadors una mica, entre quantes, s'adormen.
Sí. Ara és curiós, perquè nosaltres podem fer-ho, no? Però aquest partit és com... Ja anem cap a París, sisplau. Anem cap a París, ja, que s'està fent llarg, això. Ah, clar, estic veient a Óscar Hernández, perquè l'entrenador del Barça avui tampoc...
No, clar, avui compleix el primer dels dos partits de sanció després de l'expulsió al Metropolitano.
A Cádiz també, no?
Sí.
Serà reserva pel Bernabéu.
Exacte.
Sí.
I de fet, per això, per no arriscar-se a perdre's el partit del Bernabéu, diguem que el recorregut legal es va aturar al comitè d'apel·lació, perquè si s'hagués pogut portar el TAT, corrien el risc de que una possible cautelar fos contraproduent i s'acabés perdent el partit del Bernabéu, i aleshores van dir, mira, deixem-ho aquí, complim ja els dos partits de sanció i ens estalviem.
I depèn de com vagi el Bernabéu, el tornaran a expulsar i ja està.
Farem la temporada, ja.
8 minuts i arribarem a 8:45. A les 9 en punt, Barça, Les Palmes. Ara tornem.
RAC 1.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 presenta...
La resposta de les noies és...
Si t'agrada la música i t'agrada jugar...
Bowie no és segur.
Són els 30 segons més llargs de la meva vida, que
parla. El Trivial Musical de RAC 1.
Molt bé, 3 punts.
Una competició espectacular que posarà a prova els vostres coneixements musicals amb Bedu de Batlle.
3 dones i 3 homes de RAC 1 afinen l'oïda en una batalla musical pensada perquè vosaltres també hi participeu.
Juga amb nosaltres al Trivial Musical.
Apunten a un paper i posen el micro sobre per tapar.
Escolta-la a l'app de RAC 1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
RAC 1. El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
Set minuts i arribarem a 8:45 de la nit, a les 9 en punt, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, a la sintonia de RAC1. Barça, Unió Deportiva, Les Palmes. Amb quina hora surt el Barça, Marta?
Amb Ter Stegen a la porteria, amb Koundé, Cubarsí, Íñigo i Cancelo a la defensa, a la base del quadrat, Sergi, Roberto i Gundogan, més avançats, Fermín i Rafinha, i al davant, Lamine Yamal i Robert Lewandowski.
Amb quina hora surt l'equip canari, Laia?
Àlex Valles, sota pals, a la defensa, Àlex Suárez, Coco, Mica Mármol i Sergi Cardona, mig del camp, Loyodis, de pivot, interiors, Javi Muñoz i Kirian, i al davant Marvin, Sandro i Munir.
Repassem les notícies essencials de l'actualitat del Barça. Mentre la porta espera que Xavi canviï d'opinió, l'entrenador manté que la seva decisió de marxar el 30 de juny continua ferma, Marta.
En una entrevista a Mundo Deportivo, el president blaugrana va assegurar que voldria que Xavi continués al capdavant de la banqueta, una reflexió en la línia de l'expressada també pel director esportiu Deco. Xavi agraeix aquesta confiança, però remarca que res ha canviat.
Ya les dije que muy agradecidos
el staff, personalmente yo también, a Deco, al Presi. Hay mucha confianza, hay relación de amistad con ellos. Pienso que no varía nada. Yo pienso lo mejor para el club, así lo he pensado desde mi primer día aquí, tanto de jugador como de entrenador, y no cambia nada, ¿no? Pero agradecido siempre al presidente, a Deco, a todos.
La recerca del possible substitut de Xavi ara mateix està aturada a l'expectativa del que passi en aquest desenllaç de temporada i amunt Laporta, que encara pensa que pot convèncer l'entrenador, qui sobretot no veu clar el projecte esportiu per culpa de les dificultats econòmiques del club.
El Barça es prepara per trencar el seu vincle amb Nike.
Tot i que a la darrera reunió de la Junta Directiva encara no es va certificar oficialment la decisió, ara mateix és l'opció que pren més força. El club ja treballa amb la creació d'una samarreta de marca pròpia per la temporada vinent i pretén signar amb Puma a partir de la temporada 25-26. D'aquí a dues setmanes tenen previst celebrar la reunió definitiva amb Nike, en què els hi ho comunicaran. Caldrà veure quines conseqüències judicials pot tenir.
Ara mateix hi ha molta diferència entre les ofertes de Nike i Puma.
Ho recollia ahir Mundo Deportivo. El fix que paga Nike ha baixat dels 52 milions als 42 perquè l'equip ha deixat de guanyar una sèrie de títols importants. A aquests 42 s'hi haurien de sumar uns 24 de royalties que es cobren segur. Per tant, el Barça ara està ingressant de Nike uns 66 milions per la samarreta. La proposta de Puma per 10 anys és de 100 milions de prima de fitxatge més 100 de pagament anual, uns 100 que podrien ser 120 si es ven una xifra determinada de samarretes.
I Laporta de moment aposta per continuar endavant amb la gestió del club sense comptar amb la figura d'un vicepresident econòmic.
Després de la sortida d'Eduard Romeu, ratificada a la darrera reunió de la Junta Directiva, el president Laporta no ha escollit ningú per substituir-lo. El control econòmic del club se'l reparteixen el tresorer Ferran Oliver i el director financer Manel del Río, que ja va agafar fa unes setmanes les tasques de l'exdirectora corporativa Maribel Meléndez.
En joc el pernil bataller, l'únic, gran reserva, com sempre, aquest pernil únic que prové d'un porc especial de raça pura, criat amb alimentació pròpia, amb unes característiques inigualables, com el seu greix intramuscular, que el fa entendre, que li dona un sabor únic. El trobareu a les millors xarcuteries i carnisseries. Un pernil, i a més el pernil, l'oient que el rebi,
sí?
Tindrà premi extra amb el llibre Un porc únic,
on descobriràs
els secrets que fan únic aquest pernil bataller, i també trobaràs receptes de xefs únics com de Joan Roca, Nando Jubany i molts més. Per tant, pernil i el llibre Un porc únic, amb la història de bataller i amb receptes amb pernil.
Tu imagina't estar assegut al sofà, llegint el llibre i fotent-te el pernil bataller. Vull dir, una tarda així tranquil·leta.
Sí. Tot un trosset de pernil de punt.
Exacte. De punt de llibre.
I quan tinguis gana, nyac, cap a dins. Quina combinació més deliciosa, gràcies als amics de bataller. Bàrbara Padilla, hola.
Hola.
Sap greu, però no pots participar al sorteig, per raons òbvies. Seria un escàndol, tot i que el Mollón ha protagonitzat alguns. Només guanya gent de Palamós, Sant Feliu i Rodalia, però en fi. Fem un repàs a l'actualitat informativa, Bàrbara.
Doncs va, comencem parlant del temporal de pluja i mala mar a Catalunya, perquè ja el tenim a tocar, Martí Oliveres.
Sí, a aquesta hora comencen a descarregar els primers ruixats d'aquest nou episodi de pluja que en un primer moment pot anar acompanyada de fang, amb aquesta pols que es van retirant, però que encara pot deixar alguns ruixats acompanyats d'aquest fenomen. Pluges que escombraran tot el país durant la nit i la matinada, però que ja les tenim a moltes comarques de Ponent i del Sud, entrant des del mar localment, poden descarregar amb força pels vols de l'hora de sopar ara, en les properes hores fins a mitjanit, alguna tempesta forta en trams de la costa i del prelitoral. En aquest sentit tenim un avís del Servei Meteorològic de Catalunya, per tant, precaució, i precaució sobretot amb l'estat de la mar, que s'ha d'anar complicant a partir d'aquesta nit, especialment demà, amb onades fortes a moltes platges de 2, 3, 4 metres d'altura, amb vent, i també amb nevades al Pirineu, que poden deixar gruixos importants a l'alta muntanya, per sobre dels 2.000 metres d'altura.
Doncs per aquesta situació meteorològica, trànsit demana prudència a les carreteres, sobretot demà a la tarda, que és quan comença l'operació tornada de Setmana Santa, i el mal temps encara es mantindrà. I en plana internacional, Open Arms ha salpat aquest migdia cap a Gaza amb un nou carregament d'aliments per a la població palestina. En aquest segon viatge, l'ONG catalana porta 400 tones de menjar, el doble que l'anterior vegada, repartides en dos vaixells. Els aliments són per la World Central Kitchen del xef José Andrés i serviran per preparar més d'un milió d'àpats. I és que la situació allà és desesperada. Ho explica RAC1 la responsable de comunicació d'Open Arms, Laura Lanuza.
quan vam estar desembarcant allà, l'escenari era terrible. O sigui, van ser quasi 12 hores aquest desembarcament, van veure explosions, van veure tancs. Quan queien les bombes, retombava tot. Podíem veure i sentir aquests bombardejos que estaven passant just al darrere on estaven desembarcats els mateixos. O sigui que una situació molt, molt terrible, molt terrible.
A mitjans de mes, Open Arms ja va portar aliments a la costa de Palestina pel corredor autoritzat per Israel. La previsió és que els aliments arribin a Gaza dilluns.
Gràcies, Bàrbara, que vagi bé.
Fins ara.
Fins ara. Podem escoltar algun protagonista?
Sí, podem escoltar Òscar Hernández, que avui, entenc per la sanció de Xavi, és qui ha atès a la prèvia a la Liga TV.
Pues eso es, aquí estamos con Óscar Hernández, asistente técnico de este Fútbol Club Barcelona. ¿Qué tal, Óscar? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Lo primero es, ¿cómo está el equipo después del parón? Porque al final eso siempre es un poco incógnita, ¿no?
Sí, porque, bueno, después de los parones, muchos jugadores con minutos, algunos con partidos importantes, veremos cómo vuelven, pero bueno, hemos tenido buenas sensaciones en estos entrenamientos, así que esperamos darle continuidad en el partido.
Y dais continuidad también a muchos jugadores, sobre todo en el centro del campo, que por circunstancias fue el que jugó el último partido en el Metropolitano, con Gundogan, con Fermín, con Sergi Roberto. Volvéis a apostar por ellos, ya que no está Christensen, claro.
Sí, la verdad es que dieron un nivel muy alto en ese partido y esperamos continuar así. La verdad es que tanto Sergi como Gundo como Fermín estuvieron muy, muy bien, a un nivel muy alto, y tanto ofensiva como defensivamente, y vamos a continuar.
Óscar, Rafinha y Lamine Yamal, ¿eso es para buscar la espalda de la defensa de la Unión Deportiva Las Palmas?
Bueno, claro, son extremos rápidos y, bueno, un punto que tenemos que trabajar es esos ataques de espacios y bueno, buen timing entre el pasador y el que va a atacarlo, ¿no? El que va, el receptor, claro.
Porque otra de las incógnitas, y probablemente la más importante, ¿no? ¿Quién va a tener el balón? ¿Los dos lo queréis?
Sí, porque Las Palmas es un equipo con un nivel técnico altísimo, con intentan jugar y ahí es atrás, arriesgan mucho y no lo pierden fácil, así que no solo es no perderla, sino cuando no la tengamos, presionar muy alto para recuperarlo lo antes posible.
Y ya la última, por la defensa, ¿no? Porque entra Íñigo con Cubarsí, imagino que cambia un poco de perfil, que jugará por la derecha Cubarsí. No sé cómo está Araujo, si está para algunos minutos o no.
Sí, está bien, Ronald está bien, pero bueno, hemos decidido para este partido, pues tanto Íñigo como Pau nos pueden dar mucho.
Importante meter en presión al Real Madrid.
Sí, claro, es importante, lo que queremos estar ya a menos de dos partidos para ya meter presión, a ver si lo conseguimos.
Gracias, Óscar, que hagamos un buen partido.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Las palabras de Óscar Hernández.
Doncs avui Óscar Hernández l'ha encarregat a fer aquesta entrevista abans del partit. Ara amb la Marta estem intentant confirmar qui farà la roda de premsa oficial. De fet, Xavi, que ja du unes quantes excursions, sempre les ha fet, no?
Sí, tot i... jo diria que sí, les portes.
Sí. Que... seria estrany. Ara ho confirmem.
La farà el primer entrenador del Barça, ho confirmarà de seguida la Marta Ramon. De la resta de l'actualitat esportiva, que destaquem, Gerard?
Doncs mira, unes quantes coses. A veure, aniré a pams. Ha acabat un partit a la primera divisió masculina de futbol a Mestalla, amb empat a 0, València 0, Mallorca 0. Això deixa el València tal i com estava, vuitè a la classificació, amb 41 punts, a 5 d'Europa, 5 de la Reial Societat, que encara ha de jugar en aquesta jornada, i deixa el Mallorca amb 31 punts, també 15è, igual on era, igual que començava, quan començava la jornada, a 6 del Cádiz, que és el primer que baixaria, per tant té 6 punts per sobre del descens. S'han jugat també l'Almeria 0, Osasuna 3, i el Getafe 0, Sevilla 1, a banda de la victòria del Sevilla, que li permet agafar també 6 punts d'avantatge respecte al descens. Malauradament, destacar dos episodis racistes al Coliseu amb Alfonso Pérez, crits contra Acuña, de Mono, que ha recollit l'acte arbitral d'una part de la graderia del Coliseu amb Alfonso Pérez, i també l'entrenador del Sevilla, Quique Sánchez Flores, ha denunciat crits contra ell dient-li gitano a la sala de premsa. Evidentment també ha denunciat l'insult racista a Acuña, però vaja, qualificat d'aberrante el que havia passat aquesta tarda, aquest migdia, al Coliseu amb Alfonso Pérez. Entenc que el Getafe ja s'ha posat a buscar qui era el que ha proferit insults racistes a Acuña i també a Quique. Però és que en la setmana de l'amistós contra el racisme, el Santiago Bernabéu, entre Espanya i el Brasil, avui no és que haguem tingut un episodi racista, és que n'hem tingut dos. El segon, en un partit de la primera federació entre el Sestao i el Rayo Majadahonda. 42 de la segona part, el porter del Rayo Majadahonda, Sar, que és ex del Nàstic de Tarragona, es dirigeix cap a un dels fons de l'estadi on hi havia aficionats del Sestao i agafa, crec que és de la bufanda, a un aficionat del Sestao. L'àrbitre l'expulsa i el mateix Sar després explica que havia sentit insults racistes també des d'aquest fons. El que fa el Rayo Majadahonda és anar directament cap als vestidors i dir que no pensen jugar ni un minut més d'aquest partit, després de que expulsessin a Sar i que l'insultessin, presumptament amb insults racistes, des d'un dels fons de la graderia. Per tant, déu-n'hi-do el dia, el futbol espanyol, després que ara hem de sentir que no hi ha racistes a les graderies, doncs avui dos episodis, un a Madrid i l'altre al País Basc, al camp del Sestao. No s'ha reprès aquest Sestao Rayo Majadahonda, ni es reprendrà pel que han dit des de la directiva del club madrileny.
Perquè en aquests casos, pregunto, potser si el que dic és una bestiesa, sisplau, feu-m'ho saber, que els àrbitres tinguessin un protocol una mica diferent, és a dir, que un porter de cop i volta es giri, se'n vagi a la graderia i agafi a un individu per la bufanda, potser preguntar-li què ha passat abans d'expulsar-lo, no creieu que seria raonable, sensat? O no? Vull dir, no pots intuir, depèn de quines característiques tingui el porter, què pot haver passat perquè de cop i volta es giri i tingui un comportament que com a àrbitre has de saber, si coneixes, no, allò que diuen els àrbitres, estudien una mica els equips contra els qui juguen, que han d'arbitrar, etc. Tu no, ja saps que aquell porter no està cada quart d'hora anant a buscar el ganyot d'un aficionat. Per alguna cosa deu ser, no? O no?
Sí, sí.
Una altra cosa és dir, no, per molt que t'insultin, no sé què, el que hauries de fer és parar i anar a l'àrbitre i dir-li... Això és molt fàcil de dir. Depèn del que t'han dit. No podem entendre la reacció, tot i que no sigui la ideal, la perfecta, la de...
La ideal
tu de cop i volta...
La ideal és per avisar, està clar.
La ideal és avisar, és parar i anar a avisar, Jaume.
Sí, sí,
però
no,
depèn del que t'han dit, allà amb calent, jugant-te els punts, no?
Sí, 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 sí.
Vull dir, si de cop i volta et gires i te'n vas a buscar el tio i l'agafes per la bufanda... Perquè aquest l'agafa per la bufanda. Cantona li va fotre una hòstia que sí, va fer la volta al món. Saps què vull dir? Que ja sé que no es tracta... Jo no estic dient que hagis d'anar pel món repartint bufes, però que per alguna cosa aquell nano s'ha girat i ha anat a buscar aquell... No?
Jo, si fos àrbitre, li preguntaria què ha passat abans de treure-li la vermella.
Això és el que jo dic, d'anar allà i dir, tio, què passa?
Sí, sí.
No, és que m'acaba de dir negre de merda, és que m'acaba de dir gitano, és que m'acaba de dir mono, és que m'acaba de dir no sé què. I aleshores l'àrbitre pot dir, ok, no t'expulso, no? O t'aviso, de dir, vale, la propera vegada m'avises a mi. Vale, però no tornis a anar a buscar l'aficionat, no? O el que dic és, sí, és molt estrany, no sé, dic jo, potser...
No, potser... el que dius és el sensat, el que té el sentit comú, el que hauria de ser, ja saps també com són d'arbitraris i el reglament. El reglament posa clarament que si un jugador es dirigeix al públic i sobretot si l'agredís, és una vermella claríssima i això ho posa claríssimament al reglament. Però clar, interpretar el reglament, sortir del reglament, ja sap Joan Maria que hi ha certa gent i especialment els àrbitres i els que tenen de vegades el poder de la seguretat, etc., els hi costa molt. Els costa molt sortir d'aquí.
Home, recordem que el futbol espanyol diria que no s'ha aturat mai un partit per insults racistes. En canvi, sí que per dir-li un jugador de l'Albacete, aquell jugador ucraïnès amb sagra,
nazi,
sí que l'àrbitre ha hagut el propi de decidir trobar el partit. Que, o sigui, està bé, és a dir, que l'àrbitre hagués sentit o hagués preguntat a aquest jugador, escolta, mira, t'ensenyo la vermella, perquè, evidentment, tu no pots agredir un aficionat. Ara, què ha passat? Ha passat això, d'acord. Suspenem el partit, o l'ajornem, o fes que no se'n surti la persona que ho ha fet, doncs aquí no continuem jugant a futbol, tio.
Ara veig que l'expulsió de Sar és just després del gol del Sestao. El partit estava 2-1, 1-1 dos minuts abans de que passés tot això, ha marcat el Sestao i ha hagut aquests insults racistes contra el porter del Rayo Majadahonda. Sar, el Rayo Majadahonda jugava amb un menys, vull dir, és interessant també, mira, hi ha una reacció d'un jugador del Rayo Majadahonda que diu és una autèntica vergüenza lo sucedido hoy en el estadio Las Llanas, campo del Sestao River Club, una sección del campo propinando insultos racistas a nuestro compañero Cheikh Sar por su color de piel. Y diu, además, la primera federación, encercla la primera federación y la Federación Española, obligándonos a salir a terminar el partido. Siento vergüenza, parece mentira, año 2024 y tenemos de celebrados en los estadios campando a sus anchas. Todos somos Cheikh, no al racisme. Això ho diu un dels seus companys, Jorge Casado, a les xarxes socials.
Clar, però després t'omples la boca amb campanyes i fent partits, etc. I quan passa, en lloc de donar suport incondicional a la víctima, no?
Sí, totalment.
Els hi dius, a jugar. Com que a jugar? A jugar, no. Com a jugar? No hem quedat que això és intolerable? Ah, és que...
És així, és així.
Recordo que si no... el protocol arbitral diu que si passa això, s'atura el partit, s'avisa per megafonia i s'amenaça que si torna a passar el partit s'aturarà i quan s'ha donat aquest missatge reprèn el partit.
Val, però
sí,
si
això, és el que diu el protocol.
Si
i si torna a passar, llavors sí que ja l'àrbitre pot decidir de comú cor amb equips i cossos de seguretat la suspensió del partit. Això és el que diu el protocol arbitral a l'estat espanyol.
El Rayo Majadahonda s'ha negat a jugar i a reprendre el partit. De la resta de l'actualitat, a veure, demà hi ha un Real Madrid Athletic Club de Bilbao amb Nico Williams de baixa. Baixa d'última hora per una sobrecàrrega. No ha entrat a la convocatòria de l'equip Bar. Recordo que hi ha una final de Copa d'aquí a una setmana. A la Lliga F, el tram final està guanyant el Madrid, al camp del Villarreal. Villarreal 0, Real Madrid 2. A més, en futbol internacional ha acabat el partit del Bayern i el Borussia Dortmund, el clàssic de la Bundesliga, amb victòria del Dortmund 0-2. Feia 10 anys que el Dortmund no guanyava el camp del Bayern. I, jo crec que ja podem dir, hi ha 13 punts de diferència entre el Bayern Leverkusen i el Bayern, a falta de 7 jornades pel final. Avui el Leverkusen ha guanyat a última hora 2-1 contra el Hoffenheim. Ja podem dir que 11 anys després el Bayern no guanyarà la Bundesliga. Més d'una dècada després el Bayern Leverkusen de Xavi Alonso serà qui la guanyi, i falten 3 victòries en aquests últims 7 partits per aconseguir-ho.
A més, no ha perdut.
No ha perdut. Però ni a la Bundesliga ni enlloc. És a la final de la Copa, és viu a l'Europa League, vull dir que sí, ho pot guanyar tot. A la Premier s'ha acabat el partit de l'Aston Villa, 2-0 ha guanyat contra el Wolverhampton. Aston Villa podria perfectament entrar a la Champions de la temporada que ve. Ara a les 9 comença el Brentford-Manchester United. A la Sèrie A s'ha acabat el Lazio 1, Juventus 0. Ara 3 quarts de 9 juga el Milan, que és el segon, al camp de la Fiorentina. I del rival del Barça a la Champions no juga avui, juga demà a les 9 al camp de l'Olympique de Marsella, un altre clàssic, en aquest cas del futbol francès. Baixes Kimpembe, que porta molts mesos de baixa, és una baixa ja de llarga durada, i Barcolà. Aquest és el dubte, no sabem si Barcolà, en principi no, però no sabem si Barcolà arribarà a l'eliminatòria contra el Barça, menys en el partit d'anada. Recuperen Skriniar i Marquinhos, dos dels centrals. Marquinhos titular segur, Skriniar també portava molts temps de baixa. I Luis Enrique ha dit, per cert, en una entrevista a Prime Video, que encara espera que Mbappé reconsideri la seva decisió de marxar del club a final de temporada, preguntat si podria ser pel seu últim clàssic contra l'Olímpic de Marsella i si l'havia de posar de titular. Ha dit això. I de més enllà del futbol, a 3 quarts de 9, d'aquí 3 minuts, comença el partit del bàsquet Girona, la pista de l'Unicaja de Màlaga, partit de la Lliga CB, i ha començat la final femenina del Masters 1000 de tennis entre Collins, la nord-americana, i Rybakina. De moment, empat a 3 jocs al primer set.
Només falta un aperitiu còctel de Fried Rabbit, ara, per compartir amb els amics i amb la família, ho tindríem tot, sabors tan bons com chili, curri, mel i mostassa, i també ara el socteleo extrem, chili llima, teriyaki, també només aptes pels grans amants del picant. Gaudiu dels bons costums, com és compartir aperitius Fried Rabbit com aquest cocteleo.
Fem una radiografia del rival del Barça avui.
La Unió Deportiva Las Palmas és 11 a la classificació amb 37 punts i té virtualment la permanència a primera divisió assegurada. No obstant això, els de García Pimienta estan en el seu pitjor moment de la temporada. Encadenen 5 jornades sense guanyar i han baixat el rendiment defensiu el que era un dels seus punts forts. Avui García Pimienta torna per primera vegada a Barcelona, on va estar-hi durant 28 anys, primer com a jugador i després com a tècnic. Partit especial pel català, que a la prèvia ha tingut moltes paraules d'agraïment al Barça i ha assegurat que no guarda rancor pel seu acomiadament amb l'arribada de Laporta a la presidència. La Unión Deportiva visita Montjuïc amb una única baixa, la del lateral cedit pel Barça, Julián Araujo, per doble motiu, lesió i també la clàusula de la por. Han quedat fora de la convocatòria Herrera, Fulu i El Gregorín, el tercer porter, per decisió tècnica.
La tàctica del rival.
Aquesta nit s'enfronten els dos equips amb més possessió de pilota de mitjana de la Lliga. De fet, són els únics que superen el 60% de possessió de mitjana, un 64% al Barça i poc més del 60% a Les Palmes. Els canaris intenten jugar sempre la pilota des del darrere i mantenen la línia defensiva molt avançada, tal com vam veure en el partit a Les Palmes de Gran Canària. Nehemías Dorta, periodista i analista dels partits de Les Palmes, assegura que l'equip de Pimienta pressiona diferent quan juga com a visitant.
Quan l'equip juga fuera de casa, no, sí tiene la línea defensiva muy adelantada, porque eso forma parte de la identidad del equipo, vamos a llamarlo así, pero no presiona tanto arriba, simplemente se coloca más o menos en bloque medio, vamos a llamarlo así, con la línea bien adelantada, pero no va a buscar la presión al Barça a la frontal del área.
Dit això, una de les grans virtuts d'aquest equip és la capacitat de traure la pressió del rival per generar espais. Dorta creu que això encara s'accentua més quan juguen a camp contrari, on les pressions dels rivals solen ser més altes.
Va un poco como a verlas venir, no sé si me explico, sino que en vez de salir tocando con el balón, en vez de salir con el balón jugado, que es lo que suele hacer el equipo, sino que se dedica cuando tiene el balón a atraer futbolistas, a atraer jugadores, tocando del portero para el defensa, del defensa para el portero, los centrales entre ellos, y sobre todo atraer para buscar balones a la espalda, porque Álvaro Valle es un portero que con los pies juega bastante bien.
Malgrat tot, l'equip canari té defectes, continua tenint molt poca efectivitat de cara a porteria i, a més, en aquestes últimes jornades ha comès errors en la parcel·la defensiva.
Aunque salga Rafinha o aunque salga Yamalde de extremo derecho, Sergi Cardona lleva las últimas jornadas pasándolo francamente mal. De hecho, los jugadores que han cajado Las Palmas ha salido en la foto prácticamente todo.
Avui Munir serà l'encarregat de baixar i tancar els espais que deixi Cardona en atac. Sergi Cardona és un dels perills, és un lateral capaç d'incrustar-se al mig del camp en la sortida de la pilota o actuar com un carril llarg.
El jugador més en forma.
Kilian Rodríguez, migcampista de 28 anys, el van escollir com a millor jugador del mes de gener a la Lliga i malgrat que en general doncs tot l'equip ha baixat el rendiment des de principi de temporada, Kilian ha estat dels més regulars en els últims partits. Ha marcat 6 gols i és amb diferència el màxim golejador de l'equip gràcies al seu bon xut de llarga distància. No és davanter. Kilian té molta responsabilitat en totes les zones del camp. De fet, avui, sense Perrone com a mig centre, en algun moment és probable que el veiem també com a pivot. Per tant, actua tant en la finalització de la jugada com en la sortida de pilota.
Un parell de punts molt ràpids abans de la pausa. Marta, ja sabem qui farà la roda de premsa.
Sí, confirmem que serà Xavi l'encarregat de fer-la.
I el Martí Oliveres m'envia un missatge on diu: pluja imminent, a les 9 o abans arriben els primers ruixats des del mar. Ah. Ara tornem.
El Barça juga a RAC1.
Hola, Julio. Encara falten setmanes per mudar-nos al camp, però et volíem preguntar sobre les assegurances i l'alarma, que així ens quedem més tranquils. Una abraçada, gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Ara, les assegurances MyBox i l'alarma, 3 anys sense pujades de preu. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
Ei, com va? Com et dius?
Tenim un nom que el sap tothom.
Però d'on surts tu?
Tant se val d'on venim, si del sud.
Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
Ara estem d'acord, estem d'acord.
Sí, i una estrella ens agermana.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Ai, quin orgull tenir un company de feina així. Un que m'acompanya, que m'inspira, que està ple d'idees. I és que ja és aquí el nou catàleg Obramat 2024, amb milers de novetats, més de 20.000 productes de marques professionals, estoc sempre disponible i els millors preus amb codi QR per tenir-los actualitzats tot l'any. Aconsegueix en el teu magatzem Obramat.
Pots reformar o viure l'experiència Fontgas. Cuines, banys, paviments, revestiments, electrodomèstics... Coneix de primera mà les últimes tendències per a la reforma de la teva llar o negoci a les quatre exposicions de Fontgas a Terrassa, Sabadell, Barcelona i ara també a Granollers. Parking gratuït a totes les nostres exposicions. Visita'ns a fontgas.com i a les xarxes. Fontgas. A Barcelona som al carrer Vilamarí, a prop de la plaça Espanya. Fontgas.
Torna al DRAC, la tercera edició dels premis creats per RAC1.
Un drac que s'enlaira per premiar aquells i aquelles que milloren la nostra societat. I un drac que torna a comptar amb Vueling, l'aerolínia de referència a l'aeroport de Barcelona que celebra 20 anys connectant llocs i persones.
El dimarts 9 d'abril, al Palau de Congressos de Barcelona,
una nit per celebrar els guanyadors dels Premis Drac i els 20 anys volant junts amb Vueling.
El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
10 minuts i mig, arribarem a les 9 en punt, 10 minuts i mig i començarà el Barça Unió Deportiva a Les Palmes a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, ja la sintonia de RAC1, amb qui no ens surt el Barça, Marta.
Amb Ter Stegen a la porteria, amb Koundé, Cubarsí, Íñigo i Cancelo a la defensa, a la base del quadrat Sergi, Roberto i Gundogan, més avançats Fermín i Rafinha i al davant Lamine Yamal i Lewandowski.
I l'11 de l'Unió Deportiva?
Valles a la porteria, defensa Suárez, Coco, Mica Mármol i Sergi Cardona, mig del camp Loyodis, Javi Muñoz i Kirian al davant, Marvin per la dreta, Munir per l'esquerra, Sandro en punta.
Hem de repassar les banquetes.
Obramat, el magatzem de la construcció i la reforma, li ofereix aquest espai.
La del Barça.
I tenim Ferran Torres, que torna després de dos mesos de baixa, Joao Félix, Marcos Alonso, Oriol Romeu, Vitor Roque, Marc Casador, Marc Guiu, Héctor Fort i Mica Faye, i de porters suplents Iñaki Peña i Diego Cochen.
És un gust, és un luxe veure la quantitat de davanters que hi ha avui a la banqueta del Barça. Xavi té per triar i remenar Ferran Torres, jugador que, si no fos perquè porta poc ritme de competició, crec que hauria de ser important a les eliminatòries de Champions. Crec que Ferran avui ha de tenir minuts a la segona part. Joao Félix va jugar l'últim partit contra l'Atleti de Madrid, Vitor Roque fins i tot a la profunditat podria tenir minuts, o Marc Guiu. Per tant, quatre davanters que té avui el Barça a la segona part per afegir ritme, per afegir un punt més de guspira. Si calgués, al mig del camp és tot el contrari, només hi hauria el Romeu i Casador.
La banqueta de la Unió Deportiva.
Aaron és el porter suplent i jugadors de camp: Curbelo, Lemos, Perrone, Moleiro, Singraven, Campanya, Fabio, Benito, Soricaba, Marc Cardona i Pejiño.
Molts jugadors de perfil tiren a baix. Això sí, quedem-nos amb Moleiro, un jugador amb molt, molt talent, un estil similar, recorda de vegades una mica Pedri, té 20 anys i no arribarà on ha arribat Pedri, però Moleiro és un extrem molt habilidós i que dona gust de veure, i també Campanya, algú li sonarà del Levante, jugador de 30 anys, migcampista amb molt, molt talent, però que després d'anar arrossegant algunes lesions aquest any es va quedar sense equip fins aquest Nadal, que el va acabar fitxant doncs a Les Palmes. Campanya és un jugador de molt talent i que si tingués més ritme segurament seria titular amb aquestes Les Palmes.
Ai, quin orgull tenir un company de feina així, un que m'acompanya, que m'inspira, que està ple d'idees. I és que ja és aquí el nou catàleg Obramat 2024, amb milers de novetats, més de 20.000 productes de marques professionals, estoc sempre disponible i els millors preus en codi QR per tenir-los actualitzats tot l'any. Aconsegueix-lo al teu magatzem Obramat.
8 minuts i les 9. Jaume, o sigui, cada dia hem de parlar de la continuïtat de Xavi?
Bé, Rafa Juste ens hi obliga ara perquè acaba de parlar a la Liga TV sobre la situació del tècnic del Barça.
Lo que queremos, y en este caso lo que yo voy a hacer en la medida de mis posibilidades, es intentar convencerlo. Lo que ocurre que esto es una decisión muy personal de él. Queda muchos partidos de liga, estamos en la competición europea. Creo que tenemos que dejarle disfrutar, porque poco a poco lo está haciendo, sobre todo con estos chavales que siempre me dice, esto es un orgullo, un entrenador que viene de la Masía y que espero y deseo que continúe, porque al final estamos hablando de un proyecto, no de una temporada ni de dos.
Doncs jo crec que continuarem així, amb aquest estira i arronsa.
En la línia del que deia ja el president Joan Laporta, l'entrevista a Mundo Deportivo, també les últimes reflexions que hem sentit de Deco. Ara mateix estan les coses així. Xavi, no canvia de parer. I això continuarà doncs, fins a final de temporada. Recordem que no s'està de moment buscant un substitut a Xavi a l'expectativa del que pugui passar.
I avui a la roda de premsa, oh, escolta, que el vicepresident esportiu ha dit que t'intentarà convèncer.
Una altra vegada, sí.
No, com ja he dit, i nan.
Bé, continuarà fins que es torni a perdre un partit, si és que es torna a perdre, perquè aquest club funciona així.
Sí, sí, tens raó que depèn del que passi, per exemple, amb el Paris Saint-Germain, doncs potser...
Per mi és clau aquesta eliminatòria.
El to de tot plegat canvia. A veure com ho veu tot plegat el Toni García Ramon, creieu que li estan sentant bé les vacances, sí, l'aturada...
Esperem,
el 0-3 del Metropolitano...
Home, eufòria, no? When you're chewing on life's gristle, back, grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best.
La cara T.
Always look on the bright side of life.
El 1979 s'estrenava La vida de Brian, una pel·lícula sobre un home que neix el mateix dia que Jesucrist i, de fet, el confonen diverses vegades amb ell. Un film mític, comandat pels Monty Python i que acaba, spoiler, amb el protagonista crucificat pels romans a una muntanya. Tots els culers som una mica Brian. Ens agrada pensar que som poderosos, ens dividim constantment en bàndols a favor o en contra del Masies de Torn, i és probable que un dia d'aquests acabem crucificats a la muntanya de Montjuïc, potser no pels romans, però per uns francesos. Això sí, amics i amigues del Barça, com canta Brian al final de la pel·lícula, always look on the bright side of life. Mira sempre el cantó alegre de la vida. Avui, partida amb les Palmes, un altre dia de joia, alegria i festa a Montjuïc, l'estadi dels nostres somnis, on pugem sempre amb un somriure. Always look on the bright side of life.
És un home que porta l'optimisme, eh?
És brutal.
El positivisme a sobre,
m'encanta,
sempre.
M'encanta.
La vida de Brian, un clàssic, si no l'heu vist, us el recomano moltíssim, i amb aquest tema principal de la banda sonora, meravellós per acabar una festa, per exemple. Però sí, no, el to continua sent, sí, una mica, una mica, sí, agre, no? És el que hi ha. És el que hi ha.
El Toni.
No, no, és que no s'ho creu, no s'ho creu, ell no s'ho creu. Ell veu aquí el Paris Saint-Germain fent mal.
Ara,
fent mal.
Mira, m'agradaria que el Barça guanyés la Champions per veure el recorregut de Toni García Ramon al llarg d'aquesta temporada.
Sí, estaria bé fer només entre un especial, coses, eh? Amb tots els 37 especials que farem de victòria, un especial de la cara té del Toni García Ramon. Va, 4 minuts i arribarem a les 9 en punt. Jaume, el Barça ha guanyat 6 dels últims 7 partits contra les Palmes.
6 victòries i un empat des del 2015, en què l'equip canari ha alternat la primera i la segona divisió. Si agafem com a locals, els blaugranes han guanyat 21 dels últims 23 partits contra les Palmes. 21 victòries i 2 empats, com ahir repassaven el Tu diràs, l'últim empat és de fa 22 anys clavats. Empat a 1.
El Barça ha marcat en tots els partits de la temporada aquí a Montjuïc.
Sempre, 47 gols en 20 partits com a local en totes les competicions. I m'he preguntat quantes temporades fa que el Barça no acaba com a local havent marcat en tots els partits. Doncs l'última vegada va ser la temporada 2018-2019 amb Ernesto Valverde. Estem parlant de fa, per tant, 5 temporades. Aquella temporada l'equip guanya la Lliga, és finalista de Copa i cau a semifinals de la Champions contra el Liverpool.
Em sona. I aquesta també és molt bona, Jaume. El Barça pot encadenar 5 porteries a 0 a la Lliga. Seria la primera vegada aquesta temporada.
Sí, l'últim gol va rebre Ter Stegen a Vigo el 17 de febrer, fa un mes i mig. Des d'aleshores el Barça ha acabat a 0 contra Getafe, Atlètic Club, Mallorca i Atlètic de Madrid. El Barça no encadenava 5 porteries a 0 a la Lliga des de l'octubre del 2022. Estem parlant de fa un any i mig. Va arribar a deixar 6 vegades la porteria a 0 entre finals d'agost i principis d'octubre.
Sona l'himne del Barça a l'estadi olímpic Lluís Companys, surten a la gespa l'àrbitre principal i els seus assistents, també els jugadors del Barça i els jugadors de la Unió Deportiva Les Palmes, el Barça de Blaugrana com ens agrada, i el conjunt canari de groc de cap a peus, també amb la primera equipació. Per tant, l'àrbitre d'avui és el senyor Busquets Ferrer, el VAR Prieto Iglesias.
Preparem-nos amb Busquets Ferrer, és el Mateu Lahoz de la Lliga actual, ha arribat aquest any a primera divisió, però és un àrbitre que té el seu reglament, que hi ha faltes, que no xiula, tot i que ho són. Llistó a les targetes, sort que és Les Palmes i no és el Getafe, el rival, això també ajuda, però vaja, segurament, i crec que no m'equivocaré, traurà de polleguera els culers. El VAR Prieto Iglesias ha anat de menys a més, per mi ara en un bon moment com a específic de VAR.
I es confirma el que ens deia la Laia, que la Setmana Santa no passa factura a Montjuïc, segurament perquè aquells culers habituals que no hi són doncs han estat substituïts per culers que venen d'arreu del món a passar les vacances a Barcelona.
La primera graderia està totalment plena de l'estadi olímpic i que es veuen més espais buits a la segona. Al descans coneixerem la xifra oficial d'assistència, però es compliran les previsions del club i fins i tot diria que es poden arribar a superar, que en aquestes últimes hores hi pot haver hagut més gent que s'hagi animat a venir a veure en directe aquest Barça a les Palmes.
De la vera la tinc pelejada, Estella Damm aquí per obrir-la. Avui és dia de gols, dia d'estrella, dia d'obrir Estella sense parar, per tant la nevera de l'estudi de RAC1 amb l'hora ja canviada, ja l'he canviat.
Ah, sí?
Sí,
ja?
Perquè ja? s'ha de fer amb temps això, que després te l'oblides. I ben plena d'Estella Damms.
O sigui, per tu són les 10.
Si la nevera viu el futur.
És que la nevera té rellotge, la de l'estudi. No totes les neveres tenen rellotge, però aquesta sí.
Ja són les 10. Matinada.
La nevera de les estrelles és les 10. Sí,
aquí
matinada,
ja, aquesta matinada. A la nevera ja plou.
No n'hem parlat gaire.
Ja plou a la nevera.
Sí, ja plou. A les dues seran les 3.
Això és duríssim.
Duríssim, sí.
Ah, sí? Duríssim. Doncs jo estava completament desubicada amb aquest tema.
No sabies que era avui?
No.
Ah, val, bé, tu
tranquil. Jo és que ja sabeu que a vegades visc en el meu propi planeta.
Sí, a vegades.
Sí. Deus tenir festa demà, no, Marta? Va.
Demà tinc festa.
Veus?
Sí. I jo.
Si no tinguessis, ho sabries, ja t'asseguro.
I no has quedat amb ningú a primera hora del matí, espero, perquè si no arribaràs...
No.
Val, d'acord, molt bé.
Hi havia una època que recordo que això et feia la guitza aquella matinada, perquè...